Els caramels són dolços, però el sexe no provoca càries. Vine, així, venitinc a o sumbata in ispatiul de Radio Falset. In consuraturul, lumi, xiin, special, comunitati romana, che trai este intre no. Bon dia i benvinguts un dissabte més a Rodamont. Això és el que he volgut dir als nostres companys romans que avui ens acompanyen. Com ja sabeu, des d'aquesta temporada estem portant els immigrants que viuen amb nosaltres a Ràdio Falset perquè ens expliquin les seves històries. Avui ens acompanyen amb gent del país romà. També m'acompanya la Neus Rull, com cada dissabte. Bon dia, Neus.
Bon dia.
I el Jaume Martí. Jaume,
hola, què tal?
Com va això?
Bé, home.
Sí? Tenim una excursió bona avui?
Temps de tardor.
Temps de tardor.
Temps de castanyes.
Molt bé. Abans de donar pas a la Neus, jo us voldria disculpar amb el nom de l'equip per el que va passar el dissabte, el segon programa que vam tindre que repetir a l'espai que vam emetre amb els equatorians. Us va ser per greu, no vam poder fer el programa per motius de feina, però de totes maneres us demano perdó. Sense res més que dir, dono pas a la meva companya Neus, que avui porta molt follon.
Sí, bastant follon porto. La veritat és que la música que ficaré avui m'atabala una mica.
Sí, una mica dents.
Però, sí, una miqueta dents. Bueno, si et sembla, Pedrola, escoltem la primera cançó, veurem què us sembla. Suposo que la gent la reconeixerà aviat. Suposo que tothom ha sentit aquesta cançó, ha sigut una de les cançons de l'estiu, i val a dir que qui ha fet aquesta cançó són un grup de tres nois jovens romanesos. Ells també estan a la moda i volen ser el top 10 d'aquest tipus de música. Tinc uns amics romanesos jo aquí, que suposo que els nostres invitats avui, Lívia, Albert i Mariana, els coneixen, que es diuen Benai i Mirabella. Ells són molt amics meus. I els he demanat, sisplau, que em deixessin música típica d'allí, de gent jove i tal, perquè no sempre ens hem de remoure els clàssics i tot això, no? I bé, m'han donat aquest tipus de música. M'han dit, mira, aquests són romanesos i tal. Dic, coi, tant se'ls coneixo. El que passa que no sé què diu la lletra. A veure, amb Lívia, si m'ho pots explicar. Perquè sí, baila hi, baila ha, i tots ballem, però vés a saber què ens diuen.
Bueno, pues, maia ha, esto no significa nada. Es una letra, solo así, que... Y lo otro hablan, pues bueno, del amor de el amor de un árbol, que es un árbol de que hace flores, que las flores se hace té de estas flores, pero bueno, no significa, bueno, tiene es más la música, lo
claro. Pero bueno, es una música así enganchifosa,
sí, pero no.
No té massa sentit. No. Bueno, això passa moltes vegades, en castellà també passa això. Molt bé, i amb honor als meus amics romanesos d'aquí Falset també voldria ficar una cançó dedicant-los a ells. Han dit, sisplau, que la fiqui, que els agrada molt i tal, tot el poble romaní en general i també la gent falsetana, com no. Sisplau, Albert.
Ok.
Bé, aquesta cançó que hem escoltat, veurem si us sabré pronunciar, se diu Colts de Rai, o alguna cosa així. És una cançó d'amor, i l'estribillo, pel que el meu amic Benny m'ha pogut traduir. Albert, deixa-la sonar una miqueta més, a veure... Sense tu no puc resistir, m'agradaria que no te n'anessis. Oh, 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 sense tu les nits són fredes. I continua. Bé, i deixant de banda la música així d'ans i més moderna que balla la joventut, un fet curiós que he trobat buscant coses de la música romanesa, que és la música que fan els gitanos. Doncs he pogut trobar un article que en parla. És una... Bé, la música que fan els gitanos és més aviat moderna, que ha absorbit numeroses influències, i els músics gitans professionals toquen el que desitgen els seus clients, una miqueta al gust, no? Bé, els músics circulen pels pobles, aquests són nòmades, invitant els veïns a unir-se a les bodes, als naixements, als batejos, funerals i festivals per les collites. Les cançons improvisades van dirigides normalment a un individu específic i estan dissenyades per despertar una resposta emocional i també, com no, una propina. Clar. Mai són idèntiques dues interpretacions. De la mateixa peça ne poden fer diferents depenent del músic. Per atreure la gent gran, els lautari, que és com s'anomenen els músics gitanos, canten balades tradicionals o cançons èpiques, amb versos, reconstruint normalment hazanyes. Com seria hazanyes en castellà? Travessures? De trobadors? Alguna, com si diguéssim que fan lletres de... De llegendes.
De llegendes,
de llegendes. No, molt bé. Llegendes, I bé, aquesta gent, els llegendaris Aitkuks, que és així com s'anomenen, van combatir contra els invasors turcs. També obligaven els sacerdots sense ànima a retornar els diners obtinguts baixes falses pretensions i robaven els dolents terratinents per a distribuir la riquesa entre els pobres. Bé, ara passarem a l'apartat de literatura i parlarem d'un autor que, de fet, només parlarem d'en ell perquè ha sigut molt important i amb ell sol jo crec que hi ha molt a parlar. Parlem del poeta romàntic més important de Romania, coetani de la segona meitat del segle XIX. Va néixer l'any 1850 i va morir a Bucarest, actual capital del país, l'any 1889. Molt jove, només va viure 39 anys. Els crítics, que en les seves obres... Els crítics apunten que en les seves obres es capta l'espiritualitat del poble romà, que suposo que en un segle de diferència no ha degut canviar gaire. O sigui que si actualment podem agafar un text d'aquest senyor, que hi trobarem algo d'essència. I per anomenar molt esquemàticament la trajectòria del nostre personatge, dic que va estudiar a Txernovsky, Viena i Berlín i va exercir com a inspector d'escola bibliotecària i periodista. I que la seva obra ha estat influïda per les doctrines de Schopenhauer i de Wigner, ha exercit una gran influència en la literatura romana contemporània. I com a exemple, perquè els oients es puguin fer una idea del tipus de poesia que feia aquest senyor, llegirem un poema, molt senzill, que la meva amiga Lívia, que està aquí, ens el llegirà en romanès i jo intentaré fer la traducció.
Înger de pas. Când sufletul noaptea veghea în stase, vedeam ca un vis pe-al meu înger de pază, încins cu o haină de umbră și raze. Și asupra-mi, cu-n zâmbet, aripile întins. Dar cum te văzui într-o palidă haină, copilă cuprinsă de dor și de taină, fugi de acel înger de ochiuț învins.
Ángel de la guardă, cuando de noche mi alma velaba extasiada, como en sueños, veía mi ángel de la guardă, envuelto en una capa de sombras y de rayos, teniendo hacia mí sus alas sonriente. Pero en cuanto te vi con tu pálida capa, niña llena de añoranza y misterio, aquel ángel huyó vencido por tus ojos.
Copilă, că numai cozare, din genele-s lungi, din ochiul tău mare, făcuș pe al meu înger cu spaimă să zboare. El veghea mea sfântă, amicul fidel, ori poate o închide lungi genele tale, să pot recunoaște trăsăturile spale, căci tu ești el.
Eres demonio, pues, solo con una mirada de tus largas pestañas, de tus ojos tan grandes, hiciste que espantando mi ángel volara. Él, que era mi santa vigilia, mi amigo fiel, o quizás, oh, baja tus largas pestañas, para que pueda reconocer tus pálidos rasgos, pues tú eres él. I bé, fins aquí el meu apartat de literatura i de
música.
I de música, exacte.
Música. Romana, com és?
Música.
Música igual.
Sí.
Molt bé. I excursionisme, Jaume, com és això? Romà, no saps.
Ni la meva idea,
Ho hem de dependre, que si hem d'agafar gent que vinguin a caminar romans.
Si alguna vegada hi anem, ens haurem d'espavilar, no?
Home, pels boscos de Transilvània, si no solo Dràcula. Bueno, però el que no ens han sortit en aquesta solució també seran rovellons, perquè allà mos portes, penso que seran fet pocs,
No ho sé, no ho sé.
No?
El que seran rovellons no, però de castanya sí.
Sí, castanya segur.
Molt bé, ens trobem, me penso, a la Vila Roja. La Vila Roja, que és la vila de Prades.
Què et sembla? La Vila Roja?
Tu ja ho havies dit, anem cap a Prades, doncs a Prades anem, anem a menjar castanyes.
I per què li dius la Vila Roja?
Perquè és tota de pedra vermella, com si fos la de Sant Gregori.
Sí,
li diuen,
Sant Gregori,
És una pedra que estàs com aquí, i se van fer totes les portalades de les cases, la plaça i bueno, la porticada de l'església i tot el que hi ha. Doncs molt bé, som a la Vila de Prades. I l'itinerari que us faré és, us en faré dos, perquè els dos són molt curts, però són molt macos. I aprofitarem ja que som aquí en aquest punt per poder-los visitar els dos. L'itinerari comença al carrer dels Colomers, just al costat de la carretera que porta a Poblet. Veureu que en aquest recorregut hi surt un GR-171, però aquest no l'hem d'agafar. Hem d'agafar el que hi ha a l'esquerra, que puja en direcció al Coll de les Forquetes, que segueix amb un pintat de color blanc i groc, que és un PR. Les marques no es veuen massa, però se va seguint bé tot el recorregut, i es tracta d'un camí tradicional que portava de Prades a l'Espluga de Francolí. Alguns dels trams d'aquest recorregut, amb pendents de restes encara visibles d'un antic empedrat, donen fe de la seva passada importància del que era aquest camí, que era un camí real. En el coll del bosc hi ha diverses senyals on es poden veure indicacions que donen cap al pont del Tossal de la Baltesana, que és allà on ens dirigirem amb aquest recorregut. El camí canvia de vessants i permet gaudir d'unes magnífiques vistes sobre els barrancs del Trillà i els boscos que tenim a baix de tot de Poblet. Es travessa una àrea de bosc autòcton que constitueix una de les joies forestals de les muntanyes de Prades, que és aquí on us volia dir, que és el bonic aturar-nos a veure el colorido que en aquests dies precisament estan fent els castanyers, que surt un color groc llampant entremig del verd de l'espessor dels pins, no? És una delícia passar-hi un bon rato passejant-ho amb tranquil·litat aquest recorregut.
Que és com una fageda de castanyers.
Sí, és de castanyers i llavors hi ha molt roure, que hi ha un roure que se diu roure rebull, se li diu. És diferent del d'aquí, és palestil, però és d'una altra forma. Però és que és molt bonic perquè també hi ha els ines sureres, és un recorregut que és digne de fer amb tranquil·litat. És molt fresc perquè es pot fer durant l'estiu, però ara, només per la variació de colors, val la pena anar-la a fer.
Però si agafes un dia ara així una miqueta boirós també deixa maco, eh?
També, perquè també no disfrutaràs tant del colorido,
no?
Però és molt maco també, perquè el temps d'hivern també és molt maco, sí, si t'agafa un plebost.
Sí, misteri, no?
Sí. I com que doncs és un recorregut que no hi ha pèrdua, perquè sempre trobes les senyals i està molt ben indicat, doncs no hi ha manera de perdre's. A no ser que una persona se fiqui per dins de la brossa, però si realment va seguint el sender no hi ha pèrdua. Bé, passant doncs per aquest camí, es passa tocant amb una antiga mina de barita, la qual, vull dir, la veurem, no hi hem d'entrar ni més ni menys, però la seguirem i creuarem cap a la dreta, al capdamunt de la muntanya. Allí sí, allí ja tenim el Tossal de la Baltesana. Amb aquest Tossal de la Baltesana trobarem una pedra redona amb una rosa dels vents que ens indica una sèrie de recorreguts que han en direcció a les muntanyes, no? Perquè podem veure doncs, que ens indicarà cap a Llevaria, Coll de Jou, Gallicant, o cap a altres punts, no? El bonic és situat aquí en aquesta Rosa dels Vents, perquè te situes més o menys al voltant de tots els pobles que tenim per allà a la vora.
I es veu tot aquest paisatge des d'allà? Sí. La Serra Llevaria es veu, la Mola es veu?
No, aviam, no. Sí, sí, bueno, pots veure, perquè és el que et volia dir, que des d'aquest punt veus el que és Catalunya, que a vegades ho he comentat, que lo petita que és, no? Perquè en un dia clar pues, pots veure des del Montsant que el tenim empalmat amb l'altre, sí, darrere mateix, i pots veure des de allí veus el Pirineu i a l'altra banda veus els ports de Tortosa. Llavors veus el que és Catalunya, no? Tan petiteta que és i tan desavinguts que estem tots, no? A vegades. I llavors és quan te'n dones compte
de l'insignificant.
Sí, sí. Però llavors te'n dones compte de l'insignificant que som, no? Bé, a partir d'aquí, pues, llavors l'itinerari ja ve de baixada i anem de retorn cap a una altra vegada cap a la vila de Prades. Allí ja agafem el GR-171. És un GR que està molt ben marcat, perquè és un sender que s'hi circula molt, i ja veureu que està tot en blanc i vermell. És un recorregut molt planer, és una ruta molt, molt tranquil·la, se pot fer mudada i tot. I
inclús això, amb nens.
Sí, 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 sí. I en temps de rovellons, pues, bueno, els rovellons que pots arribar a trobar en ple camí, pues, impressiona. El que passa és que ara en aquest temps, en guany, sinó que algú se n'hagués deixat algú de l'any passat, sí. Però bueno. Bé, la vista des de dalt del Tossal de la Baltesana, sí que no us ho he dit, és als 1.202 metres d'altitud, és bastant alt, però doncs se gaudeix tota la panoràmica dels boscos de Poblet més aviat, i de retorn pues, ja fas cap, tal com us he dit, el que és el poble de Prades. Bé, aquest recorregut se fa en unes 2 hores i pico, aproximadament, 2 hores i mitja, ben bé comptant les parades. I l'altre recorregut que us volia dir, doncs quan arribeu a Prades, llavors s'agafa la direcció del camí que porta a l'ermita de la Bellera. Aquest és un altre recorregut molt petitet que teniu allí, és molt maco perquè qui ha anat a Prades i no va a l'ermita de la Bellera se perd el més boniquet també que tenen ells allà. Aproximadament ve a durar com una horeta aproximadament. I aquesta clau, si és que voleu entrar dins de l'ermita de la Bellera, perquè no està oberta, la podeu anar a buscar a l'oficina d'informació i turisme o al bar que hi ha a la plaça, que li diuen a Cal Tomaset. Vull dir, si algú se'n volen recordar, pues, anant allà us faran deixar el carnet d'identitat per poder tornar encabat la clau una altra vegada al seu lloc. Bé, és bonic fer aquest recorregut perquè passareu per una ermiteta que ja trobareu en una zona verda, de pícnic, i això és un camí ample, en direcció a l'ermita, I quan arribeu a l'ermita us trobareu que és com la de Sant Gregori, és una passada perquè és molt maca. El que passa és que el recinte queda tancat, no? No pots accedir a dins de l'ermita perquè te trobes amb una verja que et tanca el pas. Llavors per això et donen la clau perquè puguis passar a dintre. És bonic entrar dins de l'ermita i a dins de l'ermita trobareu un lloc que, li diuen la vellera, que tampoc no té res a veure les abelles amb la vellera, però bueno, ells allà van introduir les abelles amb una paret i allí han fet un eixam de mel. I lo tenen fet d'una forma que a dintre de l'ermita tenen los vidres i veus les abelles com van treballant a través de la claror, des de l'exterior, com van treballant lo panel. És una cosa molt bonica. No s'han de marejar aquestes bèsties, perquè ni trencar el vidre si van volgut, perquè podrien passar un disgust, però és molt bonic anar a visitar aquesta ermita. Si es vol fer el...
Jo, Jaume, des d'aquí dir-te que he estat en aquesta ermita, he estat diverses vegades a Prades i he fet muntanyisme per allà i val la pena.
Val la pena.
Perquè és xulíssim.
És molt maco.
Allò que fa la volta aquella per darrere la roca,
molt
entre
bé.
Paret i, sí. I roca, eh? És maco.
També és molt bonic baixar pel costat de l'ermita de la Vellera avall, eh? I pel sender vell que hi havia, fas cap igualment a Prades.
Sí.
Però ja, bueno, ja és un sender una mica mig perdut, mig embrossat, però és molt maco també, perquè és molt salvatge, eh? Mm. Sí, sí, és molt maco tot allò d'allà.
Sí, sí.
Jo us aconsello que si us agafa una mica d'allò d'ànimos, anar a fer aquest recorregut aquests dies, és molt maco. Recollir castanyes...
Ara que ve aquest pont, home, ara que ve aquest pont...
Recollir les castanyes que han quedat del castanyer, perquè els jabalins no se les mengen, i gaudir dels coloridos que hi ha, pues...
Els jabalins no es mengen les castanyes?
Sí, els jabalins ja van tan tits, sí, que no saben el que volen ara, ja. Estan grassos i lluents.
Sí, les villanes així sí que se les mengen. Per això et massaven les castanyes. Doncs
pues molt bé, és el recorregut que us recomano aquesta vegada. I si llavors algun arriba doncs, molt cansat, doncs pot anar allà dintre la plaça Major i agafar un restaurantet d'enquells i fes preparar una escudella barrejada o algo si ha fet fred.
Home, tampoc és tan lluny, vull dir, és una excursió que molt tu, per aquest pont, vull dir, hi ha 3 dies, però per molta gent 5 dies, Jaume,
no,
5 dies, el que fem d'altres vacances en tot un any.
Encara el bonic de Prades és que el clima, la gent i el poble és molt similar al que és a Falset,
sí.
Vull dir, és molt, quasi
sí,
pràcticament és el mateix.
Sí, pel territori, la vegetació
tot.
També.
Sí.
Mica,
home, ells allà tenen més pinar, no?
Sí, sí.
Però, per altra banda, vull dir, és molt similar.
Home, aquestes fagedes per aquí baix no les tenim,
No, però les tindrem,
Sí?
Clar, home. Ves mirant el terme com us està quedant. De roures ni surten per tot arreu, ja.
Em faltin els pagesos, vol dir. Ja no veurem d'altres. Ok. Bé, així de marxosos començarem la tertúlia amb els nostres companys romanesos i començarem forts. L'avantatge que tenim avui és que la noia que ens acompanya, bueno, ens acompanyen dos noies, però una m'ha dit, sisplau, no em facis parlar, doncs ja respectarem, Marian? No t'haremos a hablar. L'avantatge que tenim, com deia, és que aquesta noia s'ha casat amb un noi del Priorat, amb l'Albert Montalvo, que és del Lloar. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, què tal?
Això és l'avantatge que tenim, crec jo, és que tindrem la visió des de Romania i des d'aquí envers Romania, que crec que això ens ajudarà una mica més a entendre
el
que és aquest país, no? Com és Romania? Què destacaríeu de Romania?
Home, Romania és un país molt maco, amb molta vegetació, te diria que és un país de color verd, perquè...
És com un parc natural.
Sí, i plou molt, i què passa? Pues, és algo més fred que aquí. Doncs, bueno, hi ha una quantitat de vegetació molt, molt maca. Jo, de les dues zones que he estat a la zona que és totalment plana, 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 o sigui, com el delta de l'Ebre, però en molts, molts, molts de quilòmetres. Vull dir, un allí puja damunt d'un caixó de cervesa i és el tio més alt del barri. Vull dir, és tremendo. I després també està la zona muntanyosa, la dels Carpats, on teòricament té que haver el Dràcula i companyia. I tant me fa una com l'altra, són zones molt, amb una vegetació molt, molt, molt maca.
I els deportes de muntanya ¿Se practican en Rumanía o no?
Sí.
¿Sí? ¿Tipo sí. senderismo? ¿Qué
sí.
tipo de deporte?
Esquí.
No ¿Hay sé. Estaciones de esquí en Rumanía?
Sí, sí, sí.
¿Que funcionan bien?
Sí. Sí,
muy bien, muy bien.
Funciona bien.
Tinc entès que a Rumanía, no sé si hi ha la piscina més gran, pot ser? O amb un...
Podria ser.
Sí, una piscina molt gran amb un trampolí superalt.
Superalt. Podria sí. ser. Allí el que hi ha molt, perquè tenen aquesta sort, tenen molta aigua termal. Molts, hi ha molts banys termals, molts. Perquè l'aigua calenta amb ells o surt a molts pocs metres de profunditat. Vull dir, fas... Pot estar tot sortint a 5-10 metres de profunditat i et surt aigua ja calenta. Ja, ja. I clar, això del temps ja dels romans, no? De l'imperi romà, doncs ja es van construir molts banys d'aquests d'aigua calenta. Jo no he vist, això pel que m'ha explicat ella, que a l'hivern te pots anar a banyar amb un bany d'aquests d'aigua calenta, no? Termal, i fora està tot blanc nevat, perquè això sí, neva molt allí, i tu estàs dins de l'aigua calenta, no? És com una piscina, i fora doncs, pot haver dos pams de neu, però sense cap problema.
Perquè l'hivern és molt dur, és hivern.
Sí, sí.
I els estius són càlids o també són frescos?
No, sí que hace calor, depende de la parte de Rumanía, pero que sí que son calientes, no tanto como aquí, pero...
¿Que se puede llegar a 25 bastante. Grados más o menos en verano?
No, se llega más ahí alto. Más, sí. Más. 35 y más.
Pero sí, casi como aquí.
Sí, pero depende, a ver, que hay poco... Así que haga tanto calor, no hay muchos días, pero bueno, ¿qué hace?
Muy bien. Y una vez dejamos el país, ¿a ti qué es lo que te trae aquí a España?
Bueno, pues yo he venido aquí hace 2 años a una amiga para cuidar de su niña, solo para 3 meses. Pero bueno, he conocido a Albert y...
Cosas de la vida.
Cosas de la vida, sí. Que, mira...
¿Y desde aquí cómo ves tu otro país? ¿Lo ves que está muy atrasado? ¿Lo ves que le cuesta avanzar? ¿Cómo lo ves?
No sé, depende de qué, porque... Hay cosas que están más atrasado y hay cosas que está como aquí o no sé, depende de las...
¿En qué ves más diferencia tú?
Bueno, hay mucha corrupción, esto sí, pero también, no sé, tendría que... Las carreteras con el turismo tendría que ser más...
¿Es un país que recibe mucho turismo?
Recibe, pero tampoco... Ahora empieza porque tiene que trabajar un poquito a las carreteras más que nada, porque las tiene bastante...
¿Y la corrupción de qué viene? ¿De varios partidos políticos? ¿De un partido único?
No sé, viene de todo, porque como hay pobreza, pues bueno, la gente no tiene dinero, pues aceptan...
Porque tú me dices, hay cosas que son igual que aquí, pero yo entiendo que cuando hay, no sé la proporción, el tanto por ciento que hay de gente rumanesa fuera de su país, pero... Entiendo que cuando una persona deja su país, muy bien no tiene que estar.
No.
¿No?
No, pero a ver, depende de las personas también en lo que se ocupaban allá, depende... No, bien no está, pero...
Y puedes tener tus servicios mínimos, ¿no? Una casa,
sí.
un trabajo, pero una calidad de vida que no es como la de aquí.
No, esto claro que no.
Yo por lo que tengo entendido es que sois muy autosuficientes. O sea, toda la familia vive en la misma casa, tenéis vuestro jardín, vuestras gallinas, los cerdos, el huerto. Aquí no hace muchos años aún era así.
¿Pero es en zonas rurales o en todas partes?
No, en zonas rurales.
¿En capitales no?
No.
Bueno.
Donde peor se vive es en las ciudades.
Sí, pero son en todas partes.
Porque, claro, en los pueblos cada uno tiene sus cosas, su cerdo, pero en la ciudad como que no tiene todo esto, pues allá así que vivir con un sueldo es muy muy difícil.
Y para que viva bien la familia tiene que estar unida. O sea, vivir los padres con los hijos, con los abuelos.
Lo que pasa es
no
que
se pueden independizar tanto.
A ver, depende de la sí, claro. Pero depende, no sé, depende de la zona también.
Claro.
Depende de la zona de Rumanía, hay donde dicen, pues bueno, como que tengo esto, me dejo con esto. Pero hay gente que dice, pues bueno, no se puede, pero voy a hacer para tener más. Depende eso de personas.
Claro, porque la educación que vosotros recibisteis es salir de un país comunista, donde trabajas más, trabajas menos, siempre tienes tu sueldo, ¿no? A salir y decir, bueno, hay que ir de cara al capital, ¿no?
Sí.
Es decir, cuando más trabaje, más voy a espabilar, más voy a prosperar, más casas tendré, más terrenos tendré, más coches, más lujos.
Sí, claro.
¿Esto cuesta asimilarlo en un país que sale del comunismo? Por ejemplo, tú no lo habrás notado, pero tus padres...
Mis padres,
sí. Lo habrán notado.
Claro.
¿No?
Sí, claro. Mis padres, más yo he terminado de estudiar y he venido aquí. Uh-huh. Pero mis padres...
¿Y cómo se vive esto? ¿Con angustia?
Bueno, pues mira... te acostumbras también, porque...
Quiero decir, cuando te lo dan todo tan hecho, sí que pasas hambre, pero sabes que cuentas con algo, a decir, bueno, ahora espabílate. Claro, en tu edad...
Sí.
Ya puedes entenderlo. Por una edad que ya lo tienes todo hecho, ¿cómo lo asimila esto a una persona? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no lo que te quiero preguntar?
No sé.
Es decir, el cambiar de decir aquí no me faltará el pan en la mesa, es decir, búscate la vida para tener el pan en la mesa.
Hombre, claro que es más difícil esto. Cuando
pero
tienes
la gente
que...
dijo, esto nos va a ir bien, así el mercado libre, o la gente quiso...
Per lo que jo he anat parlant a la gent i així he anat veient, en principi tenien moltes ganes de sortir del comunisme i perquè pues, estaven, a veure, el comunisme que va ser igualtat per a tothom, però com els podem igualar a tothom? Cara pobre, cara ric, no.
Clar.
Si el que tenia algo li van prendre, el van deixar com el més pobre del poble, així, tots pobres, cap problema. Què passa? Però també això que els ha fet el comunisme els ha fet perdre l'acostum de pensar pel seu compte. O sigui, no és que ja t'ho donin, doncs, és que ja no et deixen ni pensar.
És un pensament únic.
M'entens? Per tant, hi ha gent, la gent més vella que vull dir, ja no tenen l'instint de sembrar per quan vindrà temps que necessitaràs collir. Esperen a veure si el govern els hi dona, o esperen a que el veí acabat de collir, per exemple, les tomaques i ja no en vol més, i queden quatre tomaques en una tomaquera, i va de nit i te les fot, i m'entens? I ha acabat així. Vull dir, m'entens? Hi ha gent que encara va amb aquesta mentalitat de... No se saben... El comunisme els ha, ja no econòmicament els ha traçat, és que els ha traçat de la mentalitat, que és on més mal els hi ha fet, per mi, eh? Perquè els hi ha tret aquella xispa que tenim tots dintre de prosperar. Vull dir, el govern ja ens ho dona tot fet, no tot ja el treball, el menjar, no, és que ens dona les idees fetes ja. Per tant,
clar, i durant tant temps censurats de tantes coses, si un no veu res més,
exacte,
és que, bueno, si només veu una cosa, com pot opinar?
És que el comunisme, penseu que teòricament és una passada, no? Molts diu que bé, a la realitat, pensa que a la gent que no sabien llegir, per exemple, o gent que no sabien, gent gran, els hi feien donar les terres, vull dir, però és que els hi prenien, els hi prenien directament, els hi feien firmar una X, els hi feien ficar el dit allí i els amenaçaven perquè els hi donguessin tot. I és que ho perdien tot, vull dir, tu tens la teva terra, el teu tractor, tenies els teus animals, vull dir, te ho prenien tot. A més, feien un paper que dia, com dia, el nom de la persona, el titular de la propietat, dia, jo, fulanito de tal, sóc incapaç físicament i psíquicament de seguir portant les meves terres, per lo tant, les dono a l'Estat. I això sí com ve a punta de pistola ho firmaves. Yeah. I ostres, si ho firmaves. M'entens? Què passa? Vull dir, després, quan se va acabar el comunisme, si cada un poc o molt va poder anar recuperant el seu tros de terra. Però com lo recuperes? Sense ni un caler per a invertir. Tot erm. Ves? Fica't, m'entens?
Yeah.
En una moneda superdevaluada. El preu del gasoil lo tenen el mateix preu que aquí. Una miqueta menys que aquí. Però una miqueta, eh? Però en uns sous que... No hi ha per on t'agafar-los. Vull dir, és molt dur arrencar un país quan te'l deixen, ja et dic, a més de sense un duro, mentalment la gent destrossats, sense iniciativa.
I amb això que dius de sense un duro, amb el tema de la corrupció, tu l'has viscut, aquesta corrupció? Tu
sí,
l'has patida?
Sí, si t'ho expliquen, dius, aquest no explica pel·lícules, però jo ho he viscut. Jo he estat per una ciutat que es diu Arat, com podria ser Tarragona, no? Una cap de província, i bueno, anar transitat per dins, que té la marinera, perquè aquí estem molt ben acostumats, que està tot molt ben ratlladet, els carrils, tot molt bé, allí els passos de peatons, també tot molt ben ficat, aquí. Allí, sí, te diuen que hi ha un pas de peató, pots arribar, t'ho imaginar, teòricament hi hauria de ser, sí, molt bé, bueno, va, en fi, te paren, no? Això també et trobaràs que pel país te paren 30 vegades, la policia, molt control, te demanen els papers, no et demanen res més, però te ho demanen. Bueno, me paren dins a la ciutat i em diuen que, bueno, allí jo he fet, a sàpiga el què, aquell home, me fa parar el cotxe en un costat, me fa baixar del cotxe, jo li començo a treure papers allí, no sabia ni el que em demanava, sort de la Lívia que anava traduint algo, i diu, anem, dic, això és que anem a la comissaria, bueno, va, anem acompanyant aquest home, anem caminant, ve que anem de cara en un bar, I entrem dintre i dic, bueno, pot ser que Tomi vol que fem un cafè i en parlem a una cafeteria. Què sé jo? No, seguim entrant al bar, un bar així una mica llarg, entrem amb una porteta, era una via, podríem dir, la trastienda, no? Hi havia les caixes de les Coca-Coles, de les cerveses, hi havia una taula així com de plàstic, no? Cadires de plàstic, això de platja, de terrassa, així d'estiu. Mos assenta allí, treu un peatge o llibre allí del codi de circulació de Romania, no? M'obri per la fulla que tocava, bueno, me comença a llegir que, bueno, quasi em tanquen, vull dir, el tremendo el que havia fet jo allí, que, bueno, una multa molt gran tenia que pagar. Tot just era el dia, el mateix dia que me n'anava ja cap a Espanya. Bueno, amb aquell home, pues, ja quan mos tenia allí, pues, ja va ser allò, diu, bueno, i és que nosaltres, pues, per no pagar aquesta multa, com ho podem arreglar? Home, jo és que no em vull embrutar les mans, jo, no, clar, a mi m'entendreu. Home, però ho podem arreglar, no? Home, mira, sí, clar, que ho podem arreglar, bueno, total. O sigui, ja et porten allí perquè... Pues,
una propina.
Dones la propineta, tu dones 10 euros, que no et venen ni d'aquí ni d'allà, amb ell li ha solucionat, quasi et diré que tota la setmana, i tots contents, no? Vull dir, és així. I clar, què passa? Vull dir, això és en petita escala, és un policia, només fa això, però és que un jutge farà el mateix, i en moltes altres, als nivells, no? Les fronteres totes funcionen així. Les fronteres totes funcionen a base de pagar. Vull dir, en el tema de si vols passar mercaderia, no? O si vols entrar i tens el passaport ja caducat de fa més dies, que fa que estàs a Espanya o a Alemanya o en sigui, fa molt temps que ja estàs, i clar, t'ha caducat els 3 mesos, no?
Vaja, pues, que s'ha de prendre el sobret pels sobregastos aquests.
Tens la sort que pagant s'aconsegueix tot, però pel qui té peles és un paradís, perquè és que tu vols un document i pagant tens el document, vull dir, així de clar, i aquí necessites dies i insistir i a lo millor no el podràs tindre al final. I allí vas amb un notari i, bueno, notifica el que convingui.
Tu el veus un país preparat per entrar a la Unió Europea?
La gent li començo a veure, li veig amb moltes ganes d'entrar. No sé si saben el que és entrar a la Comunitat Europea, també. Vull dir, ells se pensen que entrar a la Comunitat Europea, per la gent que estan allà, és començar a nedar en abundància. I entrar a la Comunitat Europea, per la meva manera d'entendre, vol dir entrar dins d'uns marges d'unes regles, no sortir d'allí, i potser sí que et donaran diners per arreglar coses, però no et deixaran manar a casa teva. Vull dir, també tindran moltes lleis fetes a Brussel·les o fetes, m'entens? Estan, no ho sé si estan preparats així, els hi falta una mica encara per estar preparats del tot. Ara, ganes per entrar-hi més que cap altre país he vist. Vull dir, només pensen en això, que el 2007 o el 2006, m'han dit ara últimament, que entraran a la Comunitat Europea i van a per ella, per això.
Clar, molta gent que deu estar aquí també deu somiar, no? Que el dia que entreu puguin tornar a casa seva.
Això, clar, després...
Perquè sí, que també deu ser dur, no?, estar fora de casa teva.
Sí, claro. Más para los que no tienen papeles y no pueden volver, solo, a ver, pueden, pero pagando mucho dinero. Tienes claro, que pagar.
Que costa 700 euros, sí. Pasa la frontera.
Y depende porque yo...
Un mes.
También ahora yo he oído que se han puesto bastante duros. Ahora con esto de entrada en la Unión, pues claro, van bastante... Y en el país, con los profesores que en las universidades, que pagabas y el examen lo tenías...
Aprobado,
pues ahora dice que han hecho bastante
control,
sí, los ha pillado a muchos y en las fronteras también
ahora. Y otro de los temas que a mí me preocupan, que se habla mucho, es el tema de estas chicas que vienen engañadas aquí a España. Yo lo que no entiendo es que si una chica viene engañada aquí en España y algún día puede volver a su país, ¿cómo las de allí no se lo creen? Y vienen a estas riadas de gente que se dedican a la prostitución aquí, obligadas.
Porque siempre piensas que a ti no te va a pasar.
Siempre pero es que les puede pasar, hay muchas ya. Y creo que los casos ya son como, no sé, a mí me da como esta vergüenza, ¿no? Y pienso, la gente no va allí y explica lo que está pasando aquí. Pues que la gente no se lo cree o no...
A ver, no, que no se lo cree, pero también, no sé.
Hombre, pensa que són ells mateixos del seu propi país que els enganyen, eh? No és que hi vagi un espanyol, un francès o un europeu d'aquí, podríem dir...
Sí, però Albert, tu vas a Alemanya i tu t'han prostituït i vens cap aquí i dius, no val tant, tu anem a Alemanya i tal. Bueno, marxaràs...
A quanta gent li diré? quina influència tinc?
Això, però si, si som 10 o som 20...
I és d'estar en una situació límit, també, per arriscat.
Sí, però l'Albert m'explicava d'un tio que era la seva nòvia.
Pues me, ahora hace poco...
Això és molt fort.
Sí, sí, sí.
Hace un mes o así he conocido una chica que me ha dicho que también esto le ha pasado, que tenía un novio de 4 años, estaba con él, y él ha venido aquí y ha dicho, ven que te traigo a ti también, ven aquí, que vas a tener trabajo en limpieza, no sé qué... Y cuando ha llegado aquí la ha vendido por 3.000 euros.
¿La ha vendido?
Sí.
¿Por 3.000 euros? Madre
sí, mía. Aquí en Zaragoza. Y él ahora vive aquí en Tarragona. Y ha venido a pie de Zaragoza hasta Tarragona. Ha venido a pie él con una chica más. Dice que se ha quedado sin zapatos cuando ha llegado aquí.
Así es que eso te explica. Y
tipo mercado de los esclavos africanos Dios, cuando iban a Estados Dios, Unidos,
sí, sí,
igual,
sí,
3.000 euros me das por esta
sí,
chica.
Molt bé, lo caro,
la chica
pues,
tiene precio.
Sí.
En comptes d'anar en carro, van en autobús, no? Però és el mateix.
Però, sí, però això està passant amb aquest, vull dir, amb aquesta gent romanesa i tal, però també està passant amb altres, això, eh? Ni més ni menys.
Com us dic, altres?
Amb altres,
Ah, sí, però això de les noies de l'ES, vull dir, els botifèrics
no, només hi ha... No, ara últimament, vull dir, el pitjor de tot això és veure què fa l'administració per parar tot això. Sí. La nostra, no anem a mirar la de
ells. Bueno, què fa amb aquesta gent? Perquè ells mateixos estan aquí...
No, però veiem, que veguis, per exemple, prostitució per la vora de les carreteres i descontrolat per tot arreu.
Sí, però és que és un negoci que dona molts diners. A mi el que em preocupa és que n'hi vinguin tantes rigades, m'entens?
I totes vinguin història,
no? el mateix camí, el mateix fil, de dir, a la prostitució, vull dir, no...
Ara el que passa, el que heu dit Valtros és una veritat, vull dir, ha arribat un moment que en aquestes nacions doncs, la gent ha estat tan oprimida que ha perdut tota mena d'il·lusió per poder tirar endavant a la seva vida el que bonament voldria fer. Ha arribat un moment que han quedat com a paralitzats, no?, per dir d'una forma.
Sí, 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 sí.
Això només ho poden lograr fent canviar és el jovent. La gent jove que puja darrere, però els que són grans, com els teus pares, difícilment tindran un al·licient per voler tirar, amb tot el que hem passat. Sí, perquè encara no es creuen el que passa, ni ells s'ho creuen. Perquè quan tu els expliques el que veus aquí, perquè aquí és un derrotxe, pues, encara que, vull dir, podem tindre els nostres problemes, aquí hi ha un derrotxe. En aquesta nació està la gent viu molt bé, i és veritat. Viu molt bé.
I per, ja que viu molt per damunt de les seves possibilitats.
N'hi ha que passen malament, però aquí hi ha un derrotxe.
Bueno, perquè l'Albert també m'explicava d'una senyora romana que està vivint aquí. Explica-ho, Albert, sisplau, perquè això és molt fort. Doncs, està vivint a Falseta.
Mira, ahir mateix vull dir, vam parlar amb ella i pues, bueno, no té fenya, fa molts dies que no té fenya. Ahir mateix li quedaven 5 euros i no té ni per on menjar. I viu, sort que viu, en un mas que està, no sé si 4 quilòmetres de Falset, se'n va a peu, i en un mas que li han deixat viure allí, en aquell mas, esgarrifat com està el mas, vull dir, jo ja he estat, i no m'hi fico ni... Me pagues per estar allí, no hi estic ni una nit allí, i es veu que se senten, les rates van que volen per allí, però no té altre puesto. I, bueno, i ve al poble cada dia i busca fenya i busca manera de sobreviure i no pot, i aquesta dona ha vingut perquè té dos filles. El seu home era alcohòlic, s'hi va tenir que separar perquè si no malament rai. I resulta que té una filla que ha tingut accés, ha aprovat l'examen per entrar a dues universitats. Pues la noia val pels estudis i l'altra la té a l'institut. Però no li pot pagar els estudis. Vull dir, pot entrar a la universitat i la noia no hi podrà anar, no ha pogut entrar a aquest curs per falta de diners. Clar, aquesta dona, aquesta mare ha dit, bueno, què s'ha de fer? S'ha d'anar a Espanya? Me'n vaig a Espanya. Lo que sigui. Tu dius, com és que es prostitueix tanta gent? Bueno, jo no sé què acabarà fent aquesta dona.
Ah, clar.
Robar potser no robarà, però és que d'alguna manera haurà de menjar, vull dir, la gana t'apreta, i quan apreta, apreta,
I aquí no hi ha cap tipus de... Hi ha oficina per romanesos o que us puguin ajudar o...
Que jo conegui, no.
I aquesta senyora ha anat a morir, això?
Aquesta senyora, pues, si entre tots els altres romanesos o, i espanyols i amics i així coneguts l'aniran mantenint, no? O sigui, menjar, pues, espero que no n'hi faltarà perquè per això estem tots els que la coneixem, no? Però clar, vull dir, hasta que li sortirà fenya. Ara, quin hivern pot passar aquesta dona? No sé. Vull dir, jo penso que el primer romanès que vaig conèixer aquí a Espanya, feia 5 setmanes que no havia treballat, va ser l'any 2001 que va nevar bastant.
Sí.
Pues, tancat a casa tot de neu pel carrer I el vaig agafar jo perquè dius que aquell noi estava que ja no podia més, anava menjant perquè els companys anaven donant de menjar. I pues, bueno, el vaig prendre a treballar, a poc a poc pues, el vaig anar donant, mira, a treure neu ni que fos, molta falta potser no em feia, però és igual, tu li vaig donar el que vaig poder i a poc pues, va anar a tirar endavant i ara, pues, gràcies a Déu, està molt bé, no? Però clar, costa arrencar i com no t'ajudin, ho tenen molt clar. I clar, després dius, bueno, què passarà? No ho sé. Es trobarà feina aquesta dona? Sí. Com ella, quants n'hi ha? Molts.
Molts. Clar, perquè aquesta dona deu estar aquí sense papers, també.
Sí, clar, evidentment.
I també pot caure a les mans d'algú que se n'aprofiti. Amb el sentit de dir, fes-me aquesta feina, però me la fas per 3 euros o 2 euros.
Sí,
sí, està... Ayer me he encontrado con ella y me ha dicho que esta semana ha trabajado ella con un chico más que tampoco tiene trabajo, es igual que ella, no tenía ningún dinero, 5 euros tenían los dos, pues se han ido a una finca a hacer limpieza. Solo para que le dé de comer en aquel día. Se han ido.
Pues sí. Això ha passat aquí Falset aquesta setmana passada.
Es decir, que la persona que ha contratado a esta gente solo le ha dado la
comida. Ella se ha ido, se han ido ellos a pedir, han dicho, hacemos lo que sea, hacemos solo algo, comida. Solo danos de comer. Hacemos aquí, por la que la persona...
No, pues gent li ha donat, pues, fes, pues vale, pues
sí,
mira, limpiem el
limpia
jardí
esto,
o limpiem el garatge i a canvi pues, us han quedat a dinar, no?
Sí.
No paren de sorprendre'm,
eh? És que et desmoralises, sí, no, tot això.
No. Des que estic darrere aquest micro no paro de sorprendre'm, eh? Cada programa és una...
No, no sé, és que no te n'estàs donant compte del que és la vida, no? I del que passen en més de 4 nacions. Però jo és que sempre he arribat amb una conclusió. Vull dir, les revoltes sempre han servit per algo. I al final, mal que segui, però... s'han de fer, eh?
Sí.
Perquè és que si no els sí, polítics sí. I tot, vull dir, corrompeixen a tot arreu, però no és amb un postos a tot arreu, eh? I estàs veient tu que llavors, però com ho soluciones això? Pues, bueno, hi ha el que està passant avui dia, no? Guerres civils i enredos d'enquets.
I tant.
Però realment és lamentable perquè no veus que hi hagi voluntat per part de tothom de solucionar-ho, perquè mos hauríem d'igualar tots.
Això és impossible.
I els que ja estan acostumats amb un ritme de derrotxe, tirar-los enrere el sistema de vida que tenen, també reporta una altra guerra civil allí. Vull dir, que és un problema.
Sí, no és així, és així.
Ara, el gran capital, doncs, potser se li hauria de parar una mica els peus i que no guanyessin tants diners,
sí,
no? I que
sí,
sapiguessin
sí.
Repartir una mica més aquesta truita, perquè si no...
I hi ha eines possibles per a fer-ho.
Jo veig que, vull dir, aquest jovent que mos ve, pues, se mereix un respecte i per part dels que som aquí, de la comunitat espanyola, pues, d'acollir-los, no? El millor possible.
Jo crec que
però,
no podem trobar això
però,
algun dia.
No, veiem, és que...
Ah. La
situació de cada nació va canviant sola, no?
Sí, exacte.
Però és que són nacions que són riques, són riques perquè pràcticament la vostra, turísticament, ne podríeu treure un gran profit.
Oi, de tot,
sí.
De
però això què vol dir, això? Que els polítics no se saben espavilar per treure el turisme cap allà.
És la conclusió que he arribat jo. O sigui, no hi ha cap país ni més pobre ni més ric, vull dir, més pobre ni més ric de recursos propis. És depèn qui hi ha al cap del davant.
Exacte, més bons o més mal governats. Els equatorians, el mateix.
Sí, eh?
Aquí quan veuen que fem bancals a la pedra i treballem los costers, que és com una bogeria això que passa, i allà tenen terra plana, però plana, negra, boníssima, amb aigua a 5 metres de profunditat, vull dir, els pous us fan a mà perquè hi pot anar tot la bomba tot el dia, vull dir, l'agricultura és molt fèrtil i es foten de gana. Aquí vivim i damunt vivim bé i veus gent pues, que amb cotxes bons i maquinària i tractors nous, no hi ha cap eina vella i tenim un terreno que fas garrifar, és que veus el terreno que tenen
però allà. Però jo crec que Espanya, a diferència d'altres països, que Espanya s'ha treballat molt, perquè Espanya des dels anys 60 fins ara, per aixecar el país, la gent que l'ha aixecat, li han treballat molt, són gent que s'ho han fet tot.
Ja, no, a
tot arreu. Podem parlar del tancat, el tancat la gran majoria de xalets que hi ha són gent treballadora, que ara potser no s'ho podrien fer, però que als seus anys, allí amb molt de sacrificis ho havien fet, i això era el reflex del que era el país, no? Vull dir, tothom va anar espenyant, tothom per fer un país pròsper.
Clar.
Si la gent no respon ja, sí que pots tenir més bons o més mal governants, però si la gent no respon, xiquet...
No, però...
Bueno, la gent se desespera una mica. Clar, perquè clar. Es penys ja i veus penso. Que el cap de dalt ja t'ha fotut. Clar. Es penya, clar. Vull dir, quan va haver un dirigent fa uns anys enrere, que ja estaven a la misèria, ja no podien més, era un hivern, penso, la gent doncs, ja estaven... Va sortir a la televisió i va dir, romanesos, no patiu, però aquest hivern convindria que mos estrenyéssim un botó, un forat més o cinturó. La gent va dir, diu, mestre, ja no en queden de forats més, ja per estrenyer. Ja no podem estrenyer res més. Vull dir, sempre demanen. Vull dir, si m'entens, sempre hi ha... Segons que agafis i et demani més, pues, sempre demana, voldrà més.
Bueno, jo vull canviar ara que mos queda poc temps, però vull que s'acabi això amb una mica d'alegria.
Sí,
i a mi m'han dit que els que tenen poder i calesa a Romania són els gitanos.
No,
això
sí.
Ho parlàvem, eh? Sí, sí, i aquestes sí, sempre sí. Porten l'alegria, com us explicava la Neus.
I per què tenen més calés ells?
Porque los van pidiendo y luego se van a hacer...
Bueno, de pedir ya lo sé, que ya nos sí, pasan,
ya sabes,
ya pedir.
Siempre
además, les puedes decir lo que quieran, que no se enfadan nunca.
No.
Siempre hablan solos, no sabes lo que te dicen, pero hablan. Cuando les dices que no hay guindas, se enfadan, ¿eh? Pero ¿cómo es que hay tanta gente de esta que va mendigando de esta forma por allá?
Es que son ricos esta
gente. Esto ha sido toda la vida.
Se traen más dinero que trabajan.
Pero sí. Estos no trabajan, estos.
No, qué va.
Viven. Son...
Sí, los trabajar.
Porque ahora los gitanos aquí ya empiezan todos a trabajar, prácticamente. Sí. Aquí todos se ganan la vida haciendo alguna cosa.
Allá no. Allá los van pidiendo a los pobres, porque a la gente normal pide no... Y se van y se hacen castillos en un pueblo de lado... De mi pueblo, donde vivía yo, había Alberto ha visto.
Sí, unos, es tremendo. Se fan
unas cases, però...
A veure, una casa i veus, és allò, és com un que va en xandall i sabates de tacó, no canta com una almeja.
Yo me acuerdo cuando pasaban antiguamente por aquí, en los pueblos, pues hablamos ahora ya de años atrás, que pues tocaban la pandereta y a lo mejor hacían bailar un oso en la calle.
La cabra, ¿eh?
Sí, o llevaban una cabra o cosas de estas.
Que es lo y que esto, arriba te
y esto no hace pas muchos años, o sea que yo sí que era joven, pero yo me acuerdo cuando esto ocurría. O sea que esta gente han ido siempre así, por lo visto.
Sí, sí.
Pues tiene mucho morro, ¿eh?
O son más listos que nosotros.
Yo creo
que sí, porque...
Porque dicen, hombre, pues los judíos son muy comerciantes y saben sacar mucho negocio de todo, pero estos lo saben hacer mejor que nadie, son más peligrosos todavía, ¿eh? ¿O no es verdad?
Sí, sí, no,
para el negocio se entiende, para sacar perras, de donde sea.
Sí, sí, porque aquí todos los que pasen pidolando la farola y toda la historia, todos son gitanos.
Ya.
De etnia gitana, todos, romanesos de etnia gitana.
Sí, sí, que yo también me he encontrado con gitanos así de Armenia y... Siempre van pidiendo.
Pero de todas formas eso debe ser un problema, ¿eh? ¿Verdad que sí? Cuando allá pues se mueven todos en grupos, supongo que también deben ir en grupos esta gente, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Sí, sí.
Y al gobierno tampoco les debe gustar mucho tener una comunidad
no,
así, más o menos.
No, claro que no.
Les debe ser un problema, ¿verdad?
No les gusta porque van a robar, hacen cosas de estas. A ver, hay gitanos pobres también. Que,
claro,
que
no, debe haber de todo.
Sí,
claro.
Y no los niños se van al colegio y bueno, cosas de estas. Pero que hay muchos que también tienen dinero, vienen por aquí, en Francia, España, y van pidiendo, robando también esto. Y ahora, hace poco tiempo, me he encontrado también con un gitano de Rumanía que me decía 500 euros a la semana, me parece, que él...
¿S'acaba?
Sí.
Anava amb un Mercedes.
Sí,
sí. Sí, van uns cotxassos, és veritat.
500 euros, són 80 mil pel·les a la setmana, això,
Hi va haver un problema fa poc aquí amb un mecànic, amb una furgoneta que ell no li volia arreglar, perquè diu, no cobraré. I al final, com que va veure que se va posar fort, i va dir que si no hi havia calés, van anar allà i van treure un acordeón de bitllets, un acordeón, i es van quedar meravellats només de veure el que treia aquell tio. Tu, pam, 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 pel davant. Quan vols, aquí? I van arribar al cotxe i van marxar.
Sí, sí.
O sigui que, bueno, això és un bon client.
Estiu,
és un bon client que et pagui per adelantat la reparació.
N'hi ha pocs d'aquestos, ja.
Bé, i per acabar aquest espai tinc una pregunta a fer als nostres invitats. Ara, com que hi ha les
però, dues... Escolta, marxant una miqueta d'aquest tema, perquè això, si no, tot l'hora hem parlat de misèries,
sí,
conya.
Sí, sí, sí.
Això de les aigües termals és molt maco. Això és com si fos això d'Andorra.
Sí, és preciós.
Sí, com si fóssim a dalt al d'allòs, com se li diu allò, a Andorra.
Sí, com se li diu...
La, sí, la...
Sí, allò.
Sí, home.
Sí, i no ho diríem ara. Toma ja, caldea, home. Allò que et banyes a dintre i vas veient com neve, eh? Amb aigua calenta.
Però el tema Dràcula s'explota turísticament.
Traurien molt profit de tot això.
Sí, ara dice que van a ser...
Els hi falta inversió. Ara, el dia que inverteixin en hotels, guapos, en
infraestructura...
Tenen un poder turístic
molt elevat. I a més, si tenen la moneda baixa, encara més per anar-hi.
Això de la moneda és una passada. Tu vas allí, portes 100 euros, el dia que arribes, o 200, i els canvis a la moneda de canvi... Com no portis un sac, mano, no els prendràs. Que almenys no darà milions i milions dels seus, però dius, soc milionari.
O que són calderilla o paper,
no, no,
tot
paper,
això.
Paper, paper, millet, millet, no sé quants milions te poden arribar
sí,
a donar.
Sí, de 100 euros, 4 milions.
Ostres, en lei. En lei.
Lei.
Lei,
lei sí.
I
sí, sí.
Que és un lei, quant és, més o menys?
No, un leu, no sé com decírtelo, però bueno, que 100 euros són... mira.
Un euro,
un euro és 40.000. 40.000 lei.
En un euro, 40.000
euros. 400, més o menys, no?
Sí. Així que...
T'al·lucines, comencen a
comptar millets a la maquineta.
O sigui, que si un se vol jubilar i vol anar a Romania, per exemple, per dir d'una manera...
Un rei.
A viure com un rei. Té lloc, és sí. Quatre matons, perquè sí. Has de tindre amb algú que et vigili llavors a dins de la casa, no? Però et pots pegar allí una jubilació per
sí,
acomplir-te.
Sí, sí, sí. I tant.
Va més que anem cap al Carib, nen.
No.
Estarem més calentets allà.
Quan vaig a Andalusia s'està de...
També.
Conya, i parlen el teu idioma allà, almenys el que s'assembla.
Encara que hi hagi gitanos, també s'hi està
molt. El que s'assembla.
Digues, Neus, que tu volies fer unes preguntes
sí,
per acabar.
Sí, unes preguntes, a veure, hi ha les dues versions. Preguntaré a l'Albert, que em digui molt escuetament.
Dis-me.
A veure, el que més t'ha agradat de Romania i el que menys?
El que més m'ha agradat de Romania ha sigut la gent, l'acolliment que he tingut de la gent, ha sigut fantàstic. I el que menys m'ha agradat de Romania, les carreteres. Perquè com que hi vaig anar en cotxe i em vaig fer els 3.000 quilòmetres d'anar i els 3.000 de tornar, més els 2.000 que vaig fer per dins del país, vaig quedar de les carreteres de Romania hasta no podia més. Vull dir, les tenen... A veure, què et passa? Tenen un clima molt dur. L'hivern és molt fort allí. 25 baix zero és el normal. Clar, el gel aixeca l'asfalt, ni t'ho dic. També fan el que poden aquella gent per atindre com ho tenen. Ara, el que més m'ha agradat, el tracte de la gent. Vull dir, només anàvem de casa d'uns amics d'ella, a casa d'uns altres amics d'ella, i és que te donen el que tenen aquella gent. Vull dir, el que tenen, eh? No et donen més perquè no hi ha més a casa.
Ja, ja, ja.
Vull dir, és molt, fantàstic.
Molt hospitalaris.
Te sents a casa.
Uh-huh. I a la Líbia, què és el que t'ha agradat més de Falset i què és el que t'ha agradat menys de Falset?
No sé,
o dels catalans, si prefereixes contestar.
No,
tienes
que mojarte un poquito, tienes que mojarte un poquito.
No, no lo sé, a ver, que lo que me ha gustado es que la gente es así como en Rumanía, la gente es hospitalera, es muy, no sé.
Pues el catalán tiene fama de no ser hospitalario.
No, tiene fama de tacaño.
Bueno, es igual, hospitalario, utilí con buques, ¿no, Jaume?
No sé, però si mos diuen que som tacaños, ho acceptem.
Yo a mí, por lo menos, con la gente que he venido, a mí me han tratado muy bien, sí. Y lo que menos, pues no sé.
Puedes decirlo, ¿eh?
Es que no me viene nada. Ahora, a ver qué.
Tú sabrás.
¿Te he dicho a ti alguna vez algo que menos me ha gustado?
Pero claro, ¿qué me vas a decir a mí?
No sé.
Bueno, pues para acabar el programa, yo no voy a marchar sense donar-vos l'enhorabona. Perquè
moltes,
si és un
gràcies.
Vol, tindrem un altre falsetenet, no?
Sí, serà un cruce, ai, serà més guapo, veràs tu.
Amb un rumà d'aquests rossos amb ulls blaus, en planta prioràs.
Sí. A veure si pot viure del mambo aquest, i li toca treballar.
Ensenya-li. Doncs no res, família, ens tornarem a trobar, el que no sabem encara, si ens tornarem a trobar el mes de desembre o ja ha passat festes. Si no mos tornem a veure estar a passar les festes, pues lo que sabeu, vull dir que tingueu un bon Nadal i que entreu l'any amb força i força il·lusió. Per la nostra part, res més. Donar les gràcies als companys que ens han acompanyat avui i res, despedir-me.
Fins la setmana... Ai, perdó, fins el pròxim dia.
Molt bé.
Cantarem villancicos la
pròxima. Si mos trobem aquí per Nadal, sí. Albert, moltes gràcies per tot. Xato.